Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts un dia més a aquesta Linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb l'Héctor García a les vies de so. Com sempre, avui farem un repàs del que ha estat actualitat del dia i parlarem de temes força importants, com per exemple, com acollir infants i adolescents ucraïnesos. Parlarem del circuit d'urgència que ha creat la Generalitat. El Departament de Drets Socials ha habilitat un protocol especial per agilitzar el procés d'acollida de menors. Quins passos s'han de seguir? Li preguntarem això i d'altres històries a l'Alexis Serra, que és el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya. I la Confederació Espanyola d'Estacions de Servei atura la venda de carburants provinents de Rússia per la guerra d'Ucraïna. Fins quan continuaran pujant els preus de la benzina? Hi ha diferència entre la benzina que ens venen a les benzineres convencionals i les low cost? Les respostes les donarà Jorge de Benito, que és el president de la Confederació Espanyola d'Estacions de Servei. I també parlarem dels gimnasos catalans, que asseguren que l'encariment de l'electricitat els està abocant a la ruïna. La patronal del sector se suma també a les veus que demanen modificar el sistema de càlcul de tarifes. Parlarem d'això amb l'Agust Tarragó, que és el president de la patronal catalana d'empreses relacionades amb l'activitat física, gimnasos i el món del fitness. I avui ha començat la vaga de transportistes, però no tothom recolza aquesta vaga. El Gremi de Transport i Logístiques de Catalunya creu que és una decisió extrema i que no cal anar als supermercats a comprar i fer apilament d'aliments. Li preguntarem, i ens ho explicarà, el president del Gremi de Transports i Logístiques de Catalunya, l'Antoni García. Però abans de tot això, el que farem en aquest programa és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Tots estem molt pendents del temps que faran les properes hores. El que està clar que avui és un dia ventós i, a més, amb pluja. Però què ens espera? Ho sap en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya cels ennuvolats i precipitacions febles al quadrant nord-est que tendiran a remetre cap al final del dia. Mentrestant, al Pirineu tindrem intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran, sobretot a la meitat occidental, amb uns valors a les capitals de província que seran de 12 graus a Lleida, de 12 també a Girona, de 14 a Tarragona i de 15 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes també pujaran, sobretot a l'oest, amb unes màximes de 20 graus a Lleida, de 19 a Tarragona i de 17 a Girona i a Barcelona. Per últim, el vent serà del sud i de l'est al Pirineu Occidental, amb ratxes durant la primera meitat del dia que podran superar els 90 km per hora, mentre que la resta serà vent de l'est i tindrem mala mar, amb onades que podran superar els 3 o 4 metres d'alçada i amb algunes ratxes molt fortes al litoral i al prelitoral de la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moisés Camunyes, abriga't, eh? Gràcies per la informació. I ara hem de saber com es circulen les principals vies i aquesta informació les abriga't, eh? Gràcies per la informació. I ara hem de saber com es circulen les principals vies i aquesta informació la tenen des del Servei Català del Trànsit. La veu d'en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta la trobarem aturades més o menys habituals, bàsicament en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes, a la Ronda de Dalt, trams de retencions, que hi ha entre Diagonal i la Vall d'Hebron, sentit Besòs, per volum de trànsit. I a la Ronda Litoral també aturades intermitents ara en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. A l'extrem sud s'hi circula prou bé, tant per l'autovia A2 com la D23, com la mateixa C32. A l'extrem nord, carregada a la C58, entrada a Barcelona, ja des de Montcada i Reixac. També aturades a la B30, entre Cerdanyola, Barberà, de fet en tots dos sentits de la marxa. I a Girona destaca la C65, ara amb retencions d'un parell de quilòmetres a Llambilles, en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Les 7 de la tarda i 4 minuts i és el moment de l'actualitat que, com sempre, la porten els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, COPE Catalunya i Andorra, avui amb la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Yolanda, ja s'han complert 2 anys des d'aquell 14 de març en què es va declarar l'estat d'alarma i el primer confinament.
Sí, van ser 3 mesos de tancament estricte que han deixat moltes seqüeles emocionals i moltes vivències personals. Mentre uns estaven tancats a casa, d'altres ingressaven a l'hospital contagiats d'un virus desconegut. desaparegut. Els professionals sanitaris van haver de treballar amb unes UCI desbordades i pràcticament sense material de protecció. L'Arnau Vilà té 23 anys. Quan es va declarar l'estat d'alarma, el seu pare portava ja 2 dies ingressat.
Teníem una trucada al dia, teníem la sensació de que estàvem a primera línia de batalla.
I el Manel Martí, de 57 anys, ens ha reconegut que el tancament a casa no va ser precisament fàcil.
Amb molta ansietat, molt estressat també, i amb molta por. Va ser un moment molt, molt dur per les persones, sobretot psicològicament.
Durant aquests 2 anys s'han infectat de Covid uns 2,5 milions de catalans i han mort prop de 27.000 persones. A dia d'avui el que ens queda de la pandèmia és la mascareta que portem als espais interiors, però que previsiblement aviat deixarem de portar.
I atenció, perquè sembla que hi ha poca afectació en l'aturada de camioners convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport.
Protesten per la pujada del preu dels combustibles, que fa que la factura sigui insostenible. Només hi ha hagut alguns problemes puntuals a la zona franca de Barcelona i al port de Tarragona, però la vaga no s'ha notat als supermercats. El Juan Antonio Hernández és autònom, té una petita empresa de transport amb 7 treballadors. L'última vegada que va omplir el dipòsit li va costar 230 euros. Assegura que és insostenible.
¿Qué cree el comité? ¿Que nos quedemos parados? ¿Qué cree? ¿Que miremos a Palomo? ¿Ver cómo nos hundimos en la miseria? Claro, en mi caso te puedo aguantar 2-3 meses y luego ¿qué hago? ¿Me voy a llorar? Pues claro, yo no tengo paro. Yo no tengo nada.
La vaga és indefinida. De moment no la secunden les grans patronals del sector, tot i que sí comparteixen les reivindicacions.
I la senyora Laura Borràs està a un pas d'anar a judici pels contractes presumptament irregulars quan presidia l'Institut de les Lletres Catalanes.
Sí, perquè s'ha acabat la instrucció del cas i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha trobat indicis sòlids com per jutjar a Borràs. Se l'acusa de presumpta prevaricació, frau administratiu, falsedat i malversació. Ciutadans i Partit Popular coincideixen en què la situació de Borràs és delicada i hauria de dimitir. Escoltem Alejandro Fernández, president del PP, i Nacho Martín Blanco, diputat de Ciutadans.
Cada dia que permanezca en esa presidencia es tensionar la institución, es desprestigiarla, y por lo tanto en la situación actual ya no queda otra que no sea la dimisión de la señora Laura Borràs.
El nacionalisme ja no podrà continuar parlant de la persecució, de la suposada persecució als independentistes, etc. Les proves contra Borràs, els indicis són molt contundents.
Recordem que a Borràs se la investiga per haver adjudicat presumptament a un conegut 7 contractes per més de 132.000 euros relacionats amb la web de l'Institut de les Lletres Catalanes.
I Yolanda, a la ciutat de Barcelona hi ha un 40% menys de caixers automàtics que abans de la pandèmia.
Exacte, i això ha portat a l'Ajuntament a posar en marxa un telèfon per atendre les persones afectades per aquesta reducció de caixers. L'objectiu és donar informació i assessorar sobre com presentar una queixa o una reclamació. Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde, diu que estan parlant amb els bancs, però que de moment no hi ha resultats.
Aquestes converses estan fluint amb els bancs i les caixes. Això encara va massa lent. Només amb el que els bancs i les caixes han anunciat fins ara no és suficient per cobrir la mancança que tenim a la ciutat de Barcelona.
El telèfon de l'Ajuntament on es pot demanar aquest assessorament és el 93 402 7594, que funciona de dilluns a divendres.
La zona de baixes emissions ha reduït en un 40% la circulació de vehicles contaminants respecte a l'any 2017.
La mesura, recordem, va entrar en vigor al gener del 2020 i des de llavors hi ha hagut 600.000 desplaçaments menys. Això vol dir una reducció de l'11% dels nivells de contaminació. Segons l'Ajuntament de Barcelona, s'ha aconseguit l'objectiu i el següent pas serà prohibir també la circulació dels cotxes amb etiqueta groga. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica.
Tenim damunt la taula, entenent que la zona de baixes emissions ha funcionat, no?, a l'hora de poder millorar el parc circulant, doncs que això pugui evolucionar l'etiqueta groga. Per què? Perquè l'etiqueta groga, sobretot l'Euro 4, encara és un vehicle doncs, que té uns nivells d'emissió de contaminants molt elevats.
I pel que fa a l'impacte d'aquesta mesura en la salut, segons el primer informe de l'Ajuntament, s'ha reduït un 5% els casos nous d'asma infantil i l'1% dels casos de càncer de pulmó.
I la Fira de Barcelona acollirà a partir de divendres un gran centre d'acollida de refugiats ucraïnesos.
Sí, ho ha anunciat aquesta tarda el ministre Juan Luis Escrivá. Serà el tercer gran centre que s'obrirà a Espanya. El que es farà en aquest espai és oferir una primera acollida a aquestes persones que arriben. Podran passar les primeres nits fins que trobin una ubicació definitiva. Tindrà una una capacitat per unes 400 persones.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius. Gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i quasi bé 10 minuts arriba el moment de saludar el company d'esports, Albert Díez. Bona tarda.
Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Ben trobat. Escolta'm, comencem parlant del Barça
sí.
i parlar de límit salarial, però en negatiu?
Sí, de menys 144 milions. És l'únic equip de primera de la Lliga Santander que té aquest límit, aquest sostre salarial en negatiu. Avui aquest organisme, la Lliga, ha fet públic, després de donar-li a l'F5 i després del mercat d'hivern d'entrada i sortida de jugadors, com estan els límits salarials. Per fer-ho fàcil, perquè això no és ni economia domèstica, el Barça haurà de vendre per poder fitxar i equilibrar esportivament la plantilla. Anem a veure com ho explica i després et dono un exemple. El Javier Gómez, que és el director general corporatiu de la Lliga.
Para hacer fichajes el Fútbol Club Barcelona, si no hace nada nuevo, como otros 14 clubes, tiene que reducir su gasto o traer beneficios. No hay otra salida. Se les permite contratar, pero con unas limitaciones. Oiga, usted, a pesar de que tenemos que hacerle que llene la dispensa, puede contratar, pero solo por un porcentaje de lo que ahorra.
D'aquí s'entén que el Barça va incorporar 4 jugadors al mercat d'hivern, un a un preu molt elevat, com era Ferran Torres, i això ha de repercutir, òbviament, en l'economia del Futbol Club Barcelona. Mira, perquè ho entenguem, de cada 100 milions que vengui el Barça,
sí.
que amortitzi, en podrà utilitzar 25. És a dir, és un 4-1 que pot utilitzar el Barcelona. Aquesta fórmula, veurem què fa. Si ven allò que es diu un peix gros o dona sortida a més d'un jugador, com va intentar donar també al mercat d'hivern per equilibrar aquesta economia. Però vaja, que arquitectura econòmica es fa i que ningú tremoli, que jo crec que si el Barça ja ha fet i equilibrat un equip a nivell esportiu de cara a la segona part de la temporada, ho podrà fer al mercat d'estiu, però sí que haurà d'estar pensant, invertint temps i buscant les fórmules. A veure, que tenim més coses en una setmana, jo diria, Montse, com els grans magatzems, setmana gran.
Exacte, perquè tenim setmana d'Europa Líquida, clàssic pel Barça.
Efectivament, per què? Perquè dijous el Barça té la tornada dels vuitens de final de l'Europa League a Istanbul, davant el Galatasaray, 0-0 de l'anada, i això és una final, i diumenge té el clàssic de la Lliga a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Anem a pams. Està jugant el rival europeu del Barça. Des de les 6 de la tarda, duel, rivalitat màxima a Istanbul, Galatasaray-Besiktas. És el gran duel ciutadà de màxima rivalitat. Doncs bé, el conjunt de Domènec Torrent, el rival del Barça, està guanyant quan acaba d'arrencar la segona meitat, 4 minuts a la segona meitat, 2-0 al Besiktas. Això està passant ara, però el Real Madrid tanca avui la 28a jornada de Lliga a partir de les 9 de la nit a Mallorca. Mallorca-Real Madrid. Recordem que ara mateix el Barça és tercer, amb un partit pendent davant el Rayo, té a 5 punts la segona posició que té el Sevilla, i ara mateix, amb el partit pendent que té el Real Madrid, està a 12 del líder, que és el conjunt blanc.
I del Barça parlem de l'Espanyol, perquè avui un dels protagonistes dels noms propis d'Esports Cope ha estat el de Joan Cullell.
Sí, Joan Cullet, l'expresident del conjunt blanc i blau, l'expresident de l'Espanyol. Saps que s'està parlant molt d'aquesta irregularitat de l'equip, que és cert que està a la zona mitjana de la classificació, que està 9 punts per sobre del descens, tot i l'empat a Orriols, al Ciutat de València, davant el Llevant, però sobretot s'està parlant de la possible venda de l'Espanyol, que l'actual president i màxim propietari, el xinès Chen Yancheng, es vulgui desprendre del club. D'això ha parlat Cullet, entre altres coses, Esports Cope.
El primer que hauríem de saber és si realment el senyor Chen està disposat a vendre. Però jo crec que ara és un moment que ara l'Espanyol està en un procés que necessita probablement una ampliació de capital per posar els diners en el camp. Jo crec que ara és el moment de fer un altre pas. Que el pugui fer el senyor Chen? Perfecte. Que el pot fer un altre si al final compra? Jo crec que ara és el moment de donar aquest pas i de fer una ampliació, de buscar uns diners i posar-los en el camp, perquè si no tenim el perill de quedar-nos doncs, estancats com estem ara, no?
Tenim el perill de quedar-nos estancats com estem ara. Paraula de Joan Cullet. Per cert, que l'Espanyol que jugarà davant el Mallorca el diumenge vinent, està pendent de l'estat físic de Diego López, que és el porter titular, va caure lesionat a Orriols, amb una sobrecàrrega al bessó d'una cama i estem pendents, ara mateix és dubte, per enfrontar-se diumenge vinent al Mallorca. Tenim més coses, benvolguda Rodríguez.
Home, i com no podia ser d'una altra manera, el protagonisme també avui pel Barça femení, que ha estat campió de Lliga.
Campió invicta i a falta de 6 jornades per acabar la Lliga a casa i davant el Real Madrid, el que va golejar, vaja, tot rodó, pel conjunt blaugrana. Avui hem parlat del que està fent el Barça i del que té per davant, perquè és el vigent campió d'Europa, amb l'excapitana del Barça, ho va guanyar absolutament tot, Champions, Lliga, Copa, Supercopa, Vicky Losada. Ens ha dit això.
Conozco a las chicas, hay mucho trabajo detrás, muchísima ambición. Los otros equipos pues no han sido constantes. De hecho, yo creo que bueno, este año no están teniendo suerte con las lesiones. Al final, jugadoras que no están a su mejor rendimiento. Creo que el año pasado fue espectacular el rendimiento que dieron todas las chicas. Y bueno, es clara señal de que aún queda mucho por ver y estoy segura de que no tiene techo de momento.
¿Favorito el Barça para la Champions? Has dicho que no tiene techo.
Por supuesto que es favorito, sobre todo después de cómo ganó el año pasado. Yo creo que las chicas lo saben, que es una realidad, que saben manejarla, ellas tienen muchísima experiencia y sí, para mí sí, claro que es favorito, pero bueno, hay que jugar. Han tenido muchas lesiones, quizás está partiendo el ritmo en algunas chicas y al final pues veremos qué pasará.
Vicky Losada, que es actual jugadora del Manchester City anglès.
Uh-huh. I avui dilluns, 14 de maig, de 14 de març, avui sí. Juga el Baxi Manresa de bàsquet.
Sí, a la Fonteta, a València. És un partit que tanca la 23a jornada de la Lliga ACB. Té 3 desplaçaments consecutius al conjunt que entrena Pedro Martínez. A veure com veu el partit al vestidor. Dani Pérez.
Tenen jugadors com Dublevic, Prepelic, bueno, després de la posició de base els hi falta Valrosson, però tenen a Neno i a Hermansson. Bueno, són un equipàs, no? Jo crec que tenen molt ben cobertes totes les posicions. És un equip que a casa estan jugant, bueno, estan jugant bé fora i casa. O sigui que, bueno, ens esperem un partit de màxima dificultat i, com et dic, esperem poder competir i tant de bo podem endur-nos la victòria.
València Bàsquet, Baxi Manresa, a partir de 8:45 del vespre. Recordem que el Baxi és el líder de l'altra lliga. És a dir, líder Real Madrid, de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, segon Barça, tercer Baxi Manresa, que està fent una temporada d'escàndol.
I no sé si són d'escàndol o no, les enquestes del dia d'avui d'Esportscope.
Al Twitter, efectivament, @esportscope, enquesta Barça per tothom, però bàsicament enfocada als seguidors aficionats del Barça. Quin valor li doneu a la Lliga del Barça femení? Dues opcions. Molt, són un exemple, o poc valor perquè no hi ha competència. Aquesta hora guanya amb el 61% dels vots la primera opció, molt, perquè són un exemple.
No m'estranya.
I l'enquesta Perica, per tothom, però bàsicament pels seguidors aficionats, socis del Reial Club Esportiu Espanyol, preguntem, qui ha de ser titular si Diego López no hi és? Joan García o Yerola Zabal? A aquesta hora tot molt igualat, però amb el 53% dels vots, o Yerola Zabal. @esportscope. Fort obert, 24 hores sobre 24, Montserrat.
Molt bé, això és com el New York del Twitter. Senyor Albert Díez, gràcies.
No sóc senyor ni a casa meva, però jo t'ho agraeixo moltíssim. Què tenim ara, Montserrat? Què ve ara?
Doncs mira, d'aquí un moment en parlem de com acollir infants i adolescents ucraïnesos al circuit d'urgència que ha creat la Generalitat. I hem de parlar que el Departament de Drets Socials ha habilitat un protocol especial per agilitzar aquest procés d'acollida de menors. I coneixerem quins passos s'han de seguir. Així que no s'ho perdi perquè hem d'escoltar què ens ha de dir l'Alexis Serra, el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut. Gràcies.
Un petó, una abraçada, Montse, que vagi molt bé.
Per tu, que vagi bé. Ara tornem, fins ara.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Desde Tu Jamón Directo te proponemos un regalo diferente con el que felicitar este año a papá. Regálale nuestro surtido San José, compuesto por productos naturales saludables. Desde tan solo 49 euros IVA y gastos de envío incluidos y enviado en un precioso estuche de madera ideal para regalo. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Llámenos al 900-84-1028 o visítenos en www.tujamondirecto.com. Recuerda, 900-84-1028.
Envejecer es un hecho natural que no siempre aceptamos de buen grado. Tanto en hombres como en mujeres ha aumentado la esperanza de vida. Cumplimos más años y queremos vernos lo mejor posible. Actualmente disponemos de técnicas no quirúrgicas maravillosas para retroceder algunos años en nuestro aspecto. En nuestro centro tratamos el envejecimiento con grandes resultados, buscando siempre la naturalidad y la armonía facial. Para conseguir esto se necesita combinar técnicas diferentes en diferentes sesiones. Cuando algunos pacientes ven nuestros resultados me dicen, quiero esto, pero solo me quiero hacer una sesión. Normalmente respondo, imposible. Estos mismos pacientes han vuelto después de algún tiempo y se han hecho el tratamiento con nosotros. El mejor rejuvenecimiento contempla conocimiento, técnicas idóneas, buenos materiales, experiencia y algo de arte en la búsqueda de la armonía facial. Si es lo que quieres, pide una visita personalmente conmigo. Soy la doctora Torrejón.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
COPE Cataluña y Andorra.
Més de 2 milions de persones que es veuen forçades a marxar d'Ucraïna a causa de la guerra, segons l'ONU. La majoria dels desplaçats són dones que marxen amb els seus fills, però també hi ha menors que travessen la frontera sols. A banda de la tasca que fan entitats i ONGs privades i les iniciatives solidàries a persones, el Departament de Drets Socials ha habilitat un circuit d'urgència per l'acolliment de menors d'edat que arriben des d'Ucraïna a casa nostra sense pares ni tutors legals. Quins són els passos a seguir per poder acollir nens i adolescents? Doncs li traslladem la pregunta a l'Alexis Serra, que és el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut. Senyor Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb qui s'ha de contactar si es vol acollir un nen o un adolescent que arriba d'Ucraïna per aquesta situació que tenen al seu país?
Uh-huh. Bé, d'entrada deixa'm comentar des de que la setmana passada vam treure aquest circuit d'urgència, com ara ben bé comentaves. He de dir que les mostres de solidaritat han estat molt grans.
Cert.
I de fet, en aquest moment, entre el cúmul de peticions que en aquest moment tenim, que ha desbordat qualsevol previsió, i les potencials famílies que anirien passant doncs, alguna tramitació, es van mantenint interessades, justament... tenim moltes o suficients famílies com per abordar perfectament els propers temps.
Bueno,
això no treu que hi hagi gent que lliurement vulgui demanar-ho, però que sí que volia deixar clar que aquests darrers 5-6 dies doncs, ja hi ha hagut moltes famílies que s'han posat doncs, en una primera comunicació i, per tant, en aquest moment no jo el que no faria és una crida a que en vinguin més de famílies, perquè tenim doncs, un volum en aquest moment prou important.
Uh-huh.
Dit això, el que hem creat és aquest circuit en el qual doncs, les persones doncs, es poden posar en comunicació amb la DGAIA per tal de que doncs, entrin en una borsa i puguin estar doncs, amatents al que pugui passar. No?
Uh-huh.
És cert, per això, que en aquest moment... de casuístiques de joves ucraïnans, nens ucraïnans menors d'edat,
sí,
no acompanyats, la gran majoria que hagin pogut venir venen, com tu has comentat, doncs, a través d'ONGs que treballen doncs, juntament amb alguna ONG a Ucraïna, i per tant doncs, aquest treball que el fem també aquestes ONGs juntament amb nosaltres, el fem d'una forma molt organitzada i per tant amb famílies que ja la gran majoria d'elles, no totes, però la gran majoria d'elles ja han tingut nens ucraïnans doncs, en períodes determinats, com pot ser els estius o els Nadals.
Uh-huh. Quins són els requisits per poder acollir menors? Què es demana?
Bé, d'entrada, en general, per acollir menors, el que es demana és que sigui doncs, una família que tingui un habitatge, un lloc doncs, per poder-los acollir, que tinguin tots els certificats de no haver tingut doncs, antecedents penals,
sí,
ni d'abusos sexuals, per absolutament lògica, sobretot aquest certificat d'abusos sexuals. Jo sempre em faig molta referència perquè en moments com aquest són propicis per tal de que les màfies aprofitin aquests moments de desconcert, de confusió,
cert,
de que hi ha molt trànsit descontrolat de gent, perquè és aquest moment propici perquè les màfies poden intentar emportar-se menors d'edat, que és absolutament el que no volem. Per tant, amb aquests requisits passen per un procediment i a partir d'aquí es treballa la possible, diguem-ne, idoneïtat.
La edat mínima, Alexis, per poder acollir és de 25 anys i crec que s'ha de tenir 14 més que el menor que acollim.
14 anys més, sí, exacte. S'ha de tenir 14 anys més que la persona acollida, exactament.
Uh-huh. Un cop es fa, doncs, tens els requisits, imagino que un equip de la Dagaia el que feu és una primera valoració, un estudi provisional i fer un primer contacte amb la família, no? I visiteu el domicili per valorar les condicions i la idoneïtat.
Exactament. No, que, justament aquest circuit que abans comentàvem és perquè vam tenir casos concrets en què ja ens arribaven a través, repeteixo, bàsicament a través de ONGs, en què arribaven amb famílies que ja havien localitzat aquestes ONGs, i el que fem nosaltres és, doncs, un equip de valoració, fa, doncs, una entrevista a la família, visita l'habitatge on aquest infant o infants, doncs, estaran, doncs, acollits, i a partir d'aquí el que es fa és aquesta guarda provisional, perquè quan arribin no hagin de passar amb cap tipus de centre, doncs, de la Dagaia, sinó que directament puguin anar a través d'aquestes famílies, a través del que se'n diu aquesta custòdia provisional cap a les famílies acollides. Uh-huh.
La Dagaia, llavors, és qui assumeix la tutela i qui otorga la guàrdia provisional a la família, si l'informe és favorable, òbviament, mentre que l'Institut Català d'Acolliment i Adopció formalitza l'acollida i en farà el seguiment, perquè en aquest punt imagino que és quan es comença els tràmits per poder escolaritzar el menor.
Sí. Tot i que passa tot aquest procediment de la guàrdia provisional, que després, com bé dius, és l'ICA qui comença a participar del procediment per tal de formalitzar aquest acolliment en família aliena, però la pròpia Dagaia ja és qui contacta també, doncs, amb els, en aquest cas, amb el Departament d'Educació per facilitar la conseqüent escolarització d'aquests nens ucraïnesos.
I perquè també tingui després la targeta sanitària.
Evidentment, les dues coses. És implícit, eh? De fet, totes les persones que estan arribant a Catalunya d'Ucraïna se'ls va formalitzant aquesta targeta sanitària provisional.
Uh-huh. Alexis, la família d'acollida rep algun tipus d'ajut?
Bé, la família d'acollida, quan es formalitza l'acolliment, a través de l'ICA, ja hi ha una prestació per família d'acollida. I, per tant, aquest és el moment en el qual es rep la prestació pertinent, diguem-ne, doncs, per poder acollir aquests infants.
Perfecte. Doncs, mira, dintre de la mala notícia, òbviament, d'una guerra, d'aquestes més de 2 milions de persones que es veuen forçades a marxar d'Ucraïna a causa de la guerra i d'aquests menors que estan sortint del seu país, hi ha la bona de la solidaritat de la gent. Aquí a Catalunya ho tenim més que demostrat, però me n'alegro molt, Alexis, que em diguis que esteu, podem dir, no col·lapsats, però sí que teniu ara cobertes aquestes necessitats d'aquests nens, i és una cosa que hem d'agrair a la societat.
Absolutament, eh? Catalunya sempre respon, i en aquest cas, doncs, són moltes les famílies que han respost, i per tant, doncs, molta gratitud, i ara, doncs, tots a seguir fent la nostra feina i, doncs, l'esperança que aquesta guerra pugui acabar-se aviat.
Tant de bo que així sigui. Alexis Serra, secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, bona feina. I a continuar treballant, que n'hi ha molta feina per endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. La solidaritat, que no falti mai, eh? Això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Són les 7 de la tarda i 29 minuts. Y la verdad es que estaba pensando yo en la cantidad de sacrificios que estamos haciendo a diario apretándonos el cinturón. Lo que queremos es que nos haga la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, ¿ahí quién está? Pues los de la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ahora mismo al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
La patronal catalana d'empreses relacionades amb l'activitat física, els gimnasos i el món del fitness assenyala que aquest sector és un dels més afectats per l'increment del preu de la llum. En plena crisi geopolítica per la guerra d'Ucraïna, els gimnasos se sumen a les veus que exigeixen modificar el sistema de fixació de la factura de la llum per evitar que l'escalada del preu del gas n'encareixi el preu final. Avui en parlem amb el president d'ADECAF, que és l'August Tarragó. Senyor Tarragó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els gimnasos catalans, esteu abocats a la ruïna amb aquest encariment del preu de l'electricitat?
Doncs efectivament estem abocats a passar-ho molt malament. De fet, ja s'estan sentint doncs, veus i algun centre que ha decidit tancar piscines i doncs, tots sabem que partíem, en aquest moment estem encara de mitjana un 20% per sota del que estàvem facturant abans de la pandèmia i, per tant, abans d'haver-nos recuperat de la pandèmia, ens ve una segona pandèmia, que és la dels subministraments, no? I això ara mateix, si això s'allarga gaires dies, això serà insuportable. És a dir, ara mateix, no només la llum, com deies, sinó també el gas, perquè nosaltres som consumidors de llum i de gas, perquè penseu que escalfar els volums d'aigua de les piscines i també els volums d'aire de les piscines, doncs, bàsicament, utilitzem el gas i ara mateix la situació és absolutament insostenible. Estem pagant ja no el que ens deien que pujarien els preus, sinó que estan pujant moltíssim més, a més amb una situació d'inestabilitat i d'incertesa que no sabem exactament quan s'acabarà aquesta escalada de preus. No? Uh-huh. Per tant, efectivament, com tu bé dius, estem abocats a la ruïna i a veure com en el futur, no gaire llunyà, doncs s'hauran de tancar instal·lacions i tancar piscines.
Vosaltres, durant la pandèmia de la Covid, ja ho parlàveu, no?, d'un total abandonament per part de les administracions després d'aquests 2 anys de pandèmia.
Sabeu què passa? Que, mira, ni la pandèmia ni l'assumpte aquest dels consums són qüestions que nosaltres puguem fer-hi res. És a dir, som absolutament receptors d'unes doncs, situacions que no hi tenim cap mena de responsabilitat, no? I el que sí que ens sembla és que, sobretot en aquest tema de gas, perquè la pandèmia també en teníem doncs, que gestionar la pandèmia, quan a més no hi havia ni cap manual de com s'havia de gestionar una pandèmia, doncs enteníem que era molt difícil, no? Però el tema aquest dels consums ja és una altra història, perquè això al final resulta doncs, que això estem, diguem-ne, doncs, en un sistema absolutament oligàrquic, que unes poques empreses estan fent l'agost cobrant-nos l'energia a preu caríssim, i això està empobrint no només el sector nostre, sinó a moltíssims altres sectors, no? I aquí sí que creiem que s'hi haurien de fer coses, i és l'obligació, jo entenc, que de tots els governs, i en aquest cas, bàsicament, hem de mirar Europa i hem de mirar el govern espanyol, perquè aquí s'haurien de prendre mesures de manera urgent. No ens poden tenir amb aquests preus i en la negociació amb les grans companyies energètiques, que, efectivament, doncs nosaltres per ells no pintem res, no? Aquí hi ha mesures, diguem-ne, importants, que permetin que gaudim d'uns preus raonables per poder continuar fent funcionar els nostres negocis, o això ens portarà tots a la ruïna. I aquí sí que reivindiquem.
Sí.
Aquí sí que cal política. I aquí ara no ens valen... És a dir, durant la pandèmia tots eren bastant comprensius i empàtics, que no hi havia ningú que sabies com s'havia de gestionar. Però aquí sí que sabem que hi ha unes companyies que estan fent l'agost mentre nosaltres ens estem empobrint, no? Uh-huh. I aquí sí que calen mesures urgents per part dels governs, no?
Un dels efectes col·laterals, August, que això pot repercutir també en la butxaca dels usuaris dels gimnasos, no? Perquè imagino que si això continua pujant, una de dos, o el gimnàs tanca o ha de pujar les tarifes perquè la gent pugui continuar gaudint d'un servei d'un gimnàs, no?
Clar, és que ens trobem amb la paradoxa de que a dia d'avui obrir un gimnàs vol dir obrir un gimnàs a pèrdues, perquè els costos a dia d'avui superen absolutament els preus. Si haguessin de traslladar l'increment dels costos al preu, haurien de posar uns preus que efectivament no serien suportables tampoc pels usuaris, no? I a més, heu de tenir en compte que aquesta no és una... El tema dels consums no només afecta les empreses, això afecta a les economies familiars, és a dir, a les persones, amb la qual cosa encara amb més motiu entenem que s'haurien de prendre mesures de manera urgent per corregir aquesta situació absolutament descontrolada actual, no?
Sempre s'ha dit que l'esport és salut. No entenc per què no us donen un cop de mà a vosaltres, que el que feu és això, no? Invertir perquè la gent tingui bona salut. Ens recomanen sempre fer esport, però si després resulta que no pots anar-hi perquè, òbviament, els costos són els que són i els gimnasos molts han hagut de tancar o molts durant molts mesos amb el tema de la pandèmia, què hem de fer?
Doncs efectivament, com bé dius, fixa't, no fa massa, durant la pandèmia, de fet, es va decretar que, per part del Congrés dels Diputats, es va decretar que l'activitat física era una activitat essencial. Justament amb aquest argument, amb l'argument de que fer activitat física és essencial per la vida de les persones, no? Però malgrat això, continuem amb un IVA de producte de luxe. A dia d'avui som l'únic sector dels més afectats per la pandèmia que continuem amb un IVA del 21%. La qual cosa estem reclamant des de fa molts mesos i molts anys, i a més ara ens trobem amb això dels consums, no? Que no hi ha ningú que estigui doncs, prenent mesures per controlar aquesta pujada desbocada dels costos de consums, no? Per tant, efectivament, com tu bé dius, estem vivint una contradicció evident, no?
Clar.
Per una banda, es declara que l'activitat física és un bé essencial, una activitat essencial, però paral·lelament no es fa res perquè això sigui així i que, per tant, les persones puguin accedir de manera doncs, com més fàcil possible en els centres esportius, sinó que, al contrari, ens estan abocant a que més costos implicaran també, per tant, més preus o preu més elevat, no? Amb la qual cosa doncs, estem vivint una paradoxa que, efectivament, costa d'explicar. Jo mateix no les explicar. No.
Doncs t'agraeixo moltíssim, August Tarragó, president de DECAF, patronal catalana d'empreses relacionades amb l'activitat física, gimnasos i el món del fitness, que hagi estat amb nosaltres, i us sumeu, òbviament, el que sumen moltes veus, no? Modificar el sistema de càlcul de tarifes perquè això no pot ser. Estem parlant de gent que haurà de tancar la persiana i darrere d'aquesta gent hi ha famílies. I això que està passant és un horror. August Tarragó, gràcies i a continuar treballant. Ja sé que costa, però aviam si alguna cosa canvia. Entre tots, aviam si canviem el panorama. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ne ressò.
Gràcies. Siete de la tarde, 37 minutos. La sucesión de Matías Prats en línea directa ha empezado y los candidatos dan sus argumentos, ya lo habéis visto. Mónica Carrillo, por ser la elegida, dice que te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y también el personaje anónimo, que además de eso, te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. ¿Y tú? ¿A quién eliges? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Bueno, i d'aquí un moment en continuarem parlant de més històries, de més actualitat i, com no, no podia faltar parlar de la benzina. Ja sabeu que hi ha moltes benzineres que han deixat de comprar carburants provenents de Rússia degut al tema de la guerra d'Ucraïna. Però ens preguntem, fins quan continuaran pujant els preus de la benzina? Hi ha diferència entre la benzina que es venen a benzineres convencionals i les low cost? Avui en parlem amb el president de la Confederació Espanyola d'Estacions de Servei, en Jorge de Benito.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La escalada sin fin del precio de los carburantes provocada por la invasión rusa de Ucrania no solo está poniendo la soga al cuello a sectores como el del transporte por carretera, también se está volviendo contra el propio sector energético. Las estaciones de servicio han constatado ya un importante descenso de la venta de gasolina y del gasóleo, que oscila entre el 15 y el 20% con respecto a lo que sería habitual en este periodo del año debido al alto coste que ahora tiene llenar un depósito y que se acerca ya a los 100 euros. Y no solo eso, el sector advierte de que si la situación sigue como hasta ahora, muchas gasolineras van a tener que cerrar de forma temporal. Hoy vamos a hablar con Jorge de Benito, que es presidente de CES, la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Señor de Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así? ¿Las estaciones de servicio ya están también con la soga al cuello y notan esa bajada de venta de gasolina y de gasóleo?
Bueno, decirte que antes de todo esto que está sucediendo ahora, también teníamos una situación en la que no habíamos alcanzado los niveles prepandémicos de ventas. Esta situación que estamos teniendo ahora, lógicamente, está restringiendo el consumo de nuestros clientes habituales y, bueno, pues ellos son los principales sufridores de esta situación. Pero, claro, nosotros de rebote, como nuestros clientes no compran, pues estamos también padeciendo una bajada de ventas más importante todavía que la que ya veníamos arrastrando al no haber recuperado las ventas prepandémicas.
Uh-huh. ¿Es cierto que hay estaciones de servicio cuyo margen se sitúa en la actualidad por debajo de ese 1%, llegando incluso en algunos casos a vender a pérdidas?
Bueno, si en un momento determinado tú has cargado una mercancía y te pasa lo que ha pasado, por ejemplo, el jueves y el viernes de la semana pasada, tú estás comprando con una fórmula Platz y puede suceder que de un día a otro haya una diferencia de 20 céntimos en la compra. Entonces, con esa situación, tú te encuentras con un stock que le has comprado 20 céntimos más caro de lo que luego el mercado está diciendo que se tiene que vender, y entonces, pues sí, está habiendo en ese sentido un montón de problemas. Al fin y al cabo, nosotros podemos tener los mismos problemas que un transportista, que en estos momentos, si antes llenar un tanque de un camión de 1.000 litros, pues podría costar pues 1.200 euros, pues ahora cuesta pues 1.800 o 2.000, ¿no? Y bueno, pues esa misma situación la tenemos nosotros multiplicado por la capacidad que tenga esa estación de servicio de tancaje. Entonces son problemas en los que estamos pidiendo camiones que nos cuestan pues 15.000 euros más. Entonces esto es una situación pues que lógicamente hay una serie de estaciones de servicio que las pueden aguantar, pero también hay una parte muy importante, no hay que olvidar que el 60% de las estaciones de servicio que hay en este país, aunque tengan una imagen encima de su marquesina, son propiedad de pymes, ¿no? Vamos, o sea, son explotadas por pymes, ¿no? Uh-huh. Pymes que en muchos casos son familiares. Entonces, bueno, pues lógicamente a veces lo único que están sacando es un sueldo y tampoco tienen un margen de maniobra como para poder estar financiando una cisterna que les cuesta 15.000 euros más, ¿no?
Uh-huh. Oiga, la gasolina, ¿por qué no se trata como algo de primera necesidad? Igual que, por ejemplo, la luz, el gas o el agua. Hay mucha gente que depende de la gasolina para trabajar.
Pues mira, nosotros cuando salió la medida de la electricidad en la cual bajaban el IVA al 10%, uh-huh, el 21 al 10%, nosotros no solamente aplaudimos la medida, sino que además lo que hicimos fue mandar un escrito solicitando que se hiciese lo mismo con las gasolinas y con los diésel, ¿no?
Sí.
Y en principio, bueno, pues todavía estábamos esperando hasta que hace un mes volvimos otra vez a mandar la carta. Ahora parece ser que se está moviendo en ese sentido. No sé si al final se conseguirá algo o no se conseguirá nada, pero sí consideramos que, bueno, pues que tendría que tener un tratamiento distinto en cuanto al IVA, aunque fuese temporalmente, porque estamos en una situación pues muy, 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 muy dramática. Además, no hay que olvidar que cada vez que alguien utiliza un coche, utiliza un medio de transporte en el que hay que repostar, pues sí, lógicamente genera gastos en otro tipo de actividades, ¿no? Como puede ser un restaurante, como puede ser un cambio de ruedas, como puede ser un taller, sí, en fin. Al final nosotros eso lo tenemos estipulado más o menos que por cada euro de combustible que se gastan 6 euros en sinergias en otro tipo de negocios. Y yo creo que eso es fomentar el consumo y hacer que cada vez se venda más y recuperarnos de esta situación que tenemos actualmente de crisis.
Uh-huh. Estos días ustedes, CES, son una asociación que engloba 4.000 de las, creo, 11.600 gasolineras que hay en España. Hemos visto imágenes de mucha gente va en busca de la gasolina más barata. A veces lo muy barato sale caro, usted ya me entiende lo que le digo. Hay unas colas tremendas en las gasolineras low cost. Esto hace daño, ¿no?, a la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Bueno, al final cada uno tiene una opción para repostar. Entonces, en ese sentido, en estos momentos las estaciones, como tú bien llamas, low cost, pues no están teniendo unos precios altamente competitivos. Al contrario, hay muchas estaciones de servicio que no se consideran low cost, que están teniendo precios mucho mejores, porque como el mercado está teniendo los vaivenes que tiene, pues al final esto es una cuestión de cuándo has comprado y cómo has comprado. Así que en ese sentido yo lo que pienso es que cada uno tiene que comprar en el sitio en el que considera adecuado, en base a la calidad del producto, en base al precio. Y es como, por ejemplo, pues poniendo dos ejemplos, hay gente que toma vino de crianza y hay gente que toma vino de reserva.
Eso es. Lo he entendido perfectamente. El símil lo he entendido perfectamente. Oiga, esta situación, usted por experiencia, ¿cree que esto va para largo? Hay gente que habla que hasta después de verano vamos a estar en esta situación.
Pues mira, yo si supiese para cuánto tiempo iba a estar, pues posiblemente no estaría hablando ahora contigo, me dedicaría a otro tipo de negocio, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es importante saber es que esta situación, si no pasa en un periodo de tiempo determinado, va a afectarnos absolutamente a todos, ¿no? Nosotros vamos a pedir al gobierno pues que nos dé algún tipo de préstamo y con liquidez al 0% para poder hacer frente a la compra de estas cisternas que nos están costando más dinero. Al final, las petroleras, nosotros tenemos unos avales con ellos y con estas subidas que está habiendo no da para cubrir los avales, con lo cual también vamos a tener que pedir o vamos a pedir pues unos psicoavales para garantizar esta situación, y en muchos casos, si la bajada de ventas continúa, desgraciadamente, pues tendremos que recurrir a los ERTES. Espero que se nos sean calificados como fuerza mayor, porque al final esto es una cuestión que es una fuerza mayor.
Claro. Oiga, en Cataluña he leído que hay muchas estaciones de servicio que han parado la venta de carburantes provenientes de Rusia. Hay un mundo más allá de Rusia, ¿no?, para poder traer carburante.
Bueno, en este caso yo sería un poco prudente. Vamos a ver, hay que ver si efectivamente eso es como dicen o no es como dicen. Concretamente en España, generalmente estamos trayendo el producto a Arabia Saudí, de México y de otros países. Yo creo que el porcentaje de carburante que se trae de Rusia no llega al 4%. Entonces, esta medida que se está aplicando, pues hay que tener cuidado, porque al final, por decirlo de alguna manera, penalizando o criminalizando a determinadas entidades que no sabemos si efectivamente están en esa situación o no están en esa situación.
Uh-huh. Le entiendo. Bueno, ¿quiere lanzar usted algún mensaje para todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando y que son pues o camioneros o transportistas, usuarios de vehículo? ¿Qué les podemos decir, presidente?
Pues mira, que al final en esta situación el sufridor número uno es el consumidor, pero que estamos sufriendo absolutamente toda la cadena de valor en estos momentos en este país, ¿no? Y que bueno, que hay que tener en cuenta que el carburante al final casi el 60% está compuesto por impuestos, y que bueno, pues que al final nosotros somos un sector que estamos muy afectados, que somos el 60% pymes, como te decía al principio,
sí.
Y que bueno, pues que lógicamente lo único que estamos haciendo es recaudar impuestos, que ojalá nos oigan esta medida que nosotros estábamos pidiendo cuando salió el tema de la electricidad, de la rebaja del IVA.
Ojalá.
Porque creo que sería importante y sería un alivio para muchos bolsillos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que es muy importante. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el IVA, en el caso del gasoil, supera los impuestos especiales, que esto nunca había sucedido. O sea, en estos momentos el IVA puede ser alrededor de 40 céntimos, que es lo mismo que son los impuestos especiales en el gasoil, ¿no? Son 38 céntimos exactamente, con lo cual hay que tener en cuenta ese dato y, bueno, pues sería conveniente corregir esta situación.
Pues nos quedamos con sus palabras, Jorge de Benito, presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio. Le agradezco que haya estado con nosotros y un abrazo enorme a toda la gente del gremio, porque, como decía usted, también lo están pasando mal. Gracias, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo.
¡Tres para tres!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que queda! ¡Qué juego!
Este lunes desde las 8:30, partido de Liga. Mallorca-Real Madrid. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dale un renove a tu tecnología con el usado por nuevo de MediaMark. Cambia tu viejo monitor, teléfono, tablet, ordenador, portátil y ahorra hasta 300 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
L'aturada de transportistes que s'ha convocat a partir d'avui està creant una allau de compres als supermercats de tot Catalunya per la por al desabastiment. Tal com va passar durant la primera onada de la Covid amb el paper higiènic, s'han buidat les prestatgeries d'alguns establiments aquesta setmana passada. Tot i que les principals associacions de transportistes s'han desmarcat de l'aturada, molts ciutadans temen que els propers dies faltin productes de primera necessitat. Tot va començar, també ho hem de dir, amb un missatge que es va fer viral, un missatge d'àudio, que aquests darrers dies ha anat circulant, en què un suposat transportista demanava a la gent que comprés durant el cap de setmana per evitar quedar-se sense menjar mentre duri l'aturada. Avui en volem parlar amb la gent que també s'hi dedica a això, però estan en el Gremi dels Transports i la Logística de Catalunya. No sé com heu rebut vosaltres aquesta manifestació de transportistes, d'alguns transportistes que han convocat a partir d'avui. Avui en parlem amb l'Antonio Martínez, que és el president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya. Senyor Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Esteu d'acord amb aquesta vaga de transportistes, no de tots, sinó d'una part?
Entenem perfectament els problemes que tenim. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en la manera. Pensa que ni ha, como habéis dicho, un comité nacional que es el nacional del gobierno y en el que están todas las asociaciones de transportistas. Al desembre van negociar y ahora el MAS ha sustituido un real decreto en el cual se dona una eina per poder repercutir las pujades del gasoil. Aleshores, n'hi ha una manca d'informació en aquesta gent i de desinformació, o si vols dir de mala informació, o sea, ja tenim eines per repercutir la pujada del gasoil per llei, des de fa 2 setmanes. Mm. És veritat que aquesta eina estava pensada per revisions trimestral o variació de més d'un 5%, i això en una setmana s'ha anat a no ristot per la guerra, però bueno, pues farem revisions setmanals, que és el que els nostres associats estan recomanant cada setmana fer una revisió del preu i repercutir aquesta pujada, perquè és veritat que des de l'any passat, des del març ara ha pujat gairebé un 50% el gasoil. Sí. És insuportable perquè la empresa i Messi és un petit. Però te repeteixo, és veritat que tenim eines i que aquesta gent que es diu plataforma no està informant els seus associats que aquestes eines existeixen i que són de compliment obligat per tothom, per el petit, per la mitjana i per la gran empresa. Però una vegada que tenen una eina si no la utilitzen, aleshores no hi ha molta desinformació. Aquest dematí, que ha estat la primera jornada, les incidències més importants han estat al port de Barcelona, a l'aeroport, bueno, els centres logístics, però al resta del país, a Catalunya i al resta d'Espanya, per la informació que tenim, no hi ha un gran seguiment.
Vosaltres ho heu començat a notar amb el tema de la logística. Explica'm una mica en què consisteix exactament el Gremi de Transports i Logística. Què és el que feu?
Sí, mira, som una associació que estem a Terrassa, que representen a les pymes i autònoms de transports i logística de Catalunya, i estem per formar i informar els nostres associats. Per això t'he dit que portem des del desembre negociant. I ara que tenim una eina com és poder repercutir la pujada del gasoil, el mínim que hem de fer és defendre-la. Si no utilitzem aquesta eina, no val de res queixar-nos de que puja el gasoil. Bé, ja tenim una eina. És veritat que, com t'he dit abans, estava pensada aquesta eina per repercutir-la cada 3 mesos, i ara hem de variar-la cada setmana. A més, donant que estem patint els efectes d'una guerra, amb això no hi ha prou. Aleshores, van forçar una reunió amb el govern la setmana passada, al Ministeri, amb el MITMA, sí, amb el senyor Jiménez, que és el segon de l'escala, i es va comprometre que la ministra aquesta setmana es donarà una solució provisional, que es pot fer de moltes maneres. Topar el gasoil, baixar els impostos, baixar l'IVA, és a dir, es parla d'una baixada entre 15 i 18 cèntims. I això estem esperant la resposta, però les coses tenen que fer ben fetes. No me tiro al campo, no, de qualsevol manera. I és veritat que la situació és insostenible, perquè des del març de l'any 21 al març del 22 el cost del gasoil ha pujat un 50%. Això és veritat, i això no hi ha cap empresa ni cap autònom que pugui suportar-lo. Però també és veritat que si hem aconseguit, després de moltes negociacions, una eina, hem d'aplicar-la. Això és la nostra... O sigui, comprenem la gent que fa la vaga, la respetem, però també respetem la gent que no fa la vaga, perquè estem per solucionar-lo d'altra manera.
Vosaltres heu comprovat si realment hi ha aquestes prestatgeries buides de productes? És cert que està havent-hi desabastiment d'alguns productes o no?
Per les notícies que tenim, no. El cap de setmana, i conseqüència de la por per aquests missatges virals que es van córrer
del transportista que demanava a la gent que comprés perquè es quedarien sense menjar.
Hi havia altres que deien que aturarien totes les benzineres, que aprofitessin per anar a les benzineres a omplir el depòsit perquè dilluns no podrien omplir el depòsit.
Cert.
Les benzineres estan treballant. Els lineals estan avui dilluns pres. Va estar cap de setmana, el divendres i dissabte, que va faltar per la còpia que van fer nosaltres els consumidors, per la por que ens han fet. Però jo ara he parlat amb gent de Mercadona, bueno, fins a totes les grans superfícies que tenim associats, i no n'hi ha manca de... La única cosa que manca per arribar una miqueta és l'oli de...
Sí, de girassol.
Sí, però això és l'oli que manca els lineals. Però a més, n'hi ha de tot. O sigui, ha estat una campanya de màrqueting molt bé organitzada per ficar-nos la por al cos. I això és el que volem nosaltres, com volguem, i de transportistes, evitar que la gent tingui por i que anem tots als supermercats a comprar i és una cadena. Si tu tones, comprem més del que necessitem, al final el supermercat es quedarà sense tipus d'abasteixement.
Estarem molt pendents de tot el que passi amb aquesta reunió del govern, aviam finalment com queda.
A veure quina solució per ajudar.
Aviam, que ens cal aquesta ajuda. Antonio Martínez, president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, gràcies, bona feina i en continuarem parlant.
Gràcies a vostè.
Que vagi bé. I ara us deixem amb Àngel Expósito i la Linterna. Salutacions de la Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación.